El circ electoral ja està en marxa a Catalunya. Després d'un estira i arronsa entre la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les eleccions es faran el 14 de febrer. De fet, quan estaven previstes. I la campanya ja ha començat en un escenari aparentment menys crispat que les darreres eleccions de 2017. Avui en volem parlar amb un dels analistes polítics més actius i lúcids de l'escenari periodístic català, i és l'Eduard Voltes, i és un periodista i editor català, actual conseller delegat de la revista de lleure Time Out a Espanya, i persona doncs, que participa constantment de col·laboracions periodístiques en diversos mitjans, sempre comentant l'actualitat política. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia.
I gràcies per estar amb nosaltres aquest matí. De fet, per qui no sàpiga, l'Eduard té una pota important formenterera, i de fet els seus fills duen sang formenterera, més específicament de la zona d'Escap. Eduard, anem per feina. Aquestes eleccions s'havien de celebrar ara. Teníem els exemples dels precedents d'ajornaments al País Basc i a Galícia, però a Catalunya, després de l'intent del govern d'endarrerir-les, en fi, s'acabaran celebrant quan tocaven.
El sentit comú deia que no s'havien de celebrar ara, que no calia. És una legislatura que no està esgotada, no han passat 4 anys. Es va posar el rellotge electoral en marxa arran de la inhabilitació del president Torra. Diguéssim que de manera administrativa tocava fer les eleccions el 14 de febrer, però hi ha precedents, per exemple, al País Basc i a Galícia, o a França mateix, que indiquen que unes eleccions es poden ajornar per motius de salut pública, no? I a Catalunya estem en un mal moment. No estem tan malament com altres territoris de l'Estat, però sí que estem en un molt mal moment de la tercera onada de la Covid, i per això el govern de la Generalitat va intentar endarrerir les eleccions a finals de maig, per poder fer-les en unes condicions millors i per poder garantir millor el dret de vot de tothom. Però els tribunals no ho han volgut així. Lamentablement, fa ja uns quants anys que els tribunals tenen molt a dir en la política catalana i interfereixen constantment en decisions que haurien de ser només dels representants públics. I bé, doncs votarem el 14 de febrer, així com puguem.
Uh-huh. Ahir va haver-hi debat una mica estrany, tot plegat. 9 partits, que en són molts, un que és probable que no tregui representació i un altre que no en té, però que ha estat convidat per la Junta Electoral. Vull que em comentis sobre dues consideracions. La primera, Vox hi havia de ser en aquest debat?
Mira, probablement des d'un punt de vista legal, no hi havia manera que no hi fos, diguéssim. És a dir, se l'hauria pogut excloure dels debats per decisió periodística, però, en canvi, la Junta Electoral Central ho hauria tombat. És a dir, Vox hauria recorregut, la Junta Electoral Central ho hauria tombat i, per tant, ens hauríem trobat igualment a Vox a dintre del debat. Perquè, tot i que no té representació en el Parlament de Catalunya a dia d'avui, clarament té consideració de grup polític significatiu, perquè té 50 i escaig escons a Congrés de Diputats, no? I per tant, diguéssim, això ho hauríem guanyat. I no. És a dir, ens hem d'acostumar que, per desgràcia, la ultradreta franquista està present en el debat polític i bé, hi ha gent que els vota i aquí estan.
O sigui que aquestes comparacions que alguns s'han afanyat a fer, doncs, per exemple, doncs, amb les eleccions, en aquest cas, de 2012, quan hi havia enquestes que donaven diputats a la CUP, o més abans, quan Ciudadanos va emergir en el Parlament, doncs, que tampoc va ser convidat a debats polítics, malgrat que hi havia aquestes que els donaven representació, no tindrien efecte perquè Ciudadanos i la CUP eren, consiguessin, partits nous, en canvi Vox està consolidat arreu de l'Estat, no?
Efectivament. Aquesta és la gran diferència. Ciutadans, en el seu moment, estem parlant de fa molts, molts anys, era un partit només català i no tenia representació no només al Parlament de Catalunya, sinó en lloc més, diguem-ne. No? Era impossible considerar-lo un grup polític significatiu per molt que les enquestes el pronostiquessin la seva entrada al Parlament. I amb la CUP passava exactament el mateix.
Segurament el nom diríem, de moda en aquestes eleccions és Salvador Illa, és el nom del que s'ha parlat més les últimes tres setmanes. És, diríem, el cop d'efecte o el buscat cop d'efecte en aquestes eleccions?
Fins fa tres dies, el nom més, diguéssim, més popular en aquestes eleccions, i d'aquí parlaven tots, era Salvador Illa. Jo diria, vist des d'aquí, des de Barcelona, que és des d'on parlo, que des de fa tres dies l'efecte Illa pot haver quedat eclipsat per un efecte Junqueras a partir del moment que els presos surten de la presó en tercer grau, fa tres dies. Surten tots els presos, surten els presos d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, però només un d'ells és el líder, diguéssim, del seu espai polític. Val? I, per tant, clarament és Junqueras qui ha marcat l'agenda mediàtica dels últims dos, tres dies. Si mires a les xarxes socials, ha estat trending topic durant 48 hores la paraula Junqueras, cosa que és molt poc habitual, un trending topic que duri 48 hores. Les enquestes encara no ho veuen, perquè les enquestes que s'han publicat avui, el treball de camp s'ha fet abans de la sortida dels presos de la presó, però és probable que en les enquestes que es publiquin els pròxims dies i cap al final de campanya aquest efecte Junqueras ja quedi recollit.
Ara anirem al bàndol, diríem, dels líders independentistes. En qualsevol cas, Illa, déu-n'hi-do la decisió arriscada que ha pres. Era un polític ben valorat a Madrid, relativament ben valorat, malgrat doncs, que la dreta doncs, l'ha volgut fustigar i castigar periodísticament per la seva gestió de la pandèmia, però en qualsevol cas era un ministre i ha tornat a Catalunya sense tampoc tenir el convenciment doncs, que pugui formar govern i que pugui ser president de la Generalitat. O sigui, es pot passar quatre anys mamant oposició.
Efectivament, li pot passar, com has dit, la jugada és certament arriscada. Per qui no ho ha estat per Miquel Iceta, que ha passat de ser fa tres setmanes tenir tots els números per ser el cap de l'oposició els pròxims quatre anys a Catalunya i continuar, diguem-ne, avorrint-se a la bancada de l'oposició al Parlament, ha passat directament a tenir un ministeri a les seves mans, diguem-ne. En canvi, Salvador Illa ha fet el camí invers, ha agafat l'AVE en direcció contrària i ha passat de tenir un ministeri a les seves mans, i efectivament un ministre ben valorat en el conjunt de l'Estat, ha passat a una posició molt incerta, perquè a Salvador Illa li pot passar, com li va passar a Inés Arrimadas el 21 de desembre de 2017, a les últimes eleccions al Parlament, que és que va quedar primera, però no li va servir de res quedar primera, perquè la suma dels partits independentistes doncs, va fer més de 68 diputats, és a dir, més de la majoria absoluta al Parlament de Catalunya, i van formar govern els independentistes i Inés Arrimadas doncs, es va quedar amb res. I no només es va quedar res, sinó que el seu partit s'ha anat diluint com un terròs de sucre i en aquestes eleccions probablement passarà de ser el primer partit al Parlament a ser el cinquè o el sisè o potser el setè partit al Parlament. Una catàstrofe absoluta. Per tant, Illa ha agafat un camí efectivament arriscat. Té molts números per ser el cap de l'oposició, fins i tot guanyant les eleccions, o sigui, arribant sent la primera força política. Ahir sortia una enquesta, no em facis dir el mitjà perquè n'estan sortint moltes, però era una enquesta, diguéssim, seriosa, que deia que gairebé el 70% dels catalans veuen malament o molt malament que Illa hagi deixat el ministeri en plena tercera onada de la pandèmia. Això no és una bona dada per ell.
Aquestes alçades, parlaves d'enquesta seriosa, això no és un oxímoron? O sigui, estem acostumats i de fet ho estem veient, no? El CIS pronostica una cosa, el CEO pronostica una altra, els diaris cuinen les seves pròpies enquestes. En tot aquest magma de recomptes, certament amb intenció, emergeixen doncs, petits bris d'esperança, com per exemple l'Electomania, no? que van fent la seva feina i que no desafinen.
Jo no barrejaria, és a dir, igual que no es pot dir tots els polítics són iguals, tampoc es pot dir totes les enquestes són iguals o totes les enquestes són manipulades. A veure, hi ha enquestes que tenen una tradició, diguéssim, de seriositat i fiabilitat alta. Per exemple, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya té una seqüència històrica llarga amb una tradició d'encerts alta o molt alta. Hi ha altres instituts privats que, com a mínim, potser de vegades no l'encerten, però publiquen les matrius de les enquestes, és a dir, les dades en brut, i per tant mostren com han fet la cuina, val? I permeten als investigadors analitzar i valorar les enquestes, i encaminar d'altres que no mostren absolutament res i que realment són sospitoses. Val? Per això jo no sóc partidari de carregar contra totes les enquestes, igual que no sóc partidari de carregar contra tots els polítics. En qualsevol cas, totes les enquestes estan fallant el mateix, ara mateix a Catalunya, que és un triple empat. És una cosa que no s'havia vist mai a 13 dies de les eleccions, només 13 dies, per votar. Totes les enquestes assenyalen un triple empat entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el PSC. Algunes donen guanyador a Esquerra, d'altres al PSC i d'altres a Junts per Catalunya. Però totes donen aquest triple empat tècnic amb marges d'error, amb forquilles, diguéssim, que estan dintre dels marges d'error de les enquestes. Per tant, estem en una situació absolutament inèdita ara mateix a Catalunya, que és una cursa amb tres cavalls que estan a punt d'arribar a meta, igualats, i que necessitarem la foto finish per veure quin és el primer.
Sí, perquè en les darreres eleccions sí que se sabia que Ciudadanos pujaria molt, potser no, ningú es pensava que pujaria tant, i després va haver-hi l'efecte Puigdemont, que va fer ressuscitar, en aquell moment, em sembla que era PDeCAT, per davant d'Esquerra Republicana, quan ningú ho esperava, però no hi havia una foto finish a tres, llavors.
No, hi havia... No, és a dir, es va produir un resultat final de pràcticament triple empat, perquè va ser 34 Ciudadanos, 32 Junts per Catalunya i 30 Esquerra, i això pràcticament és un triple empat, 34, 32, 30, però a les enquestes això no es veia. És a dir, aquest triple empat es va produir durant la campanya, val? Amb moviments de vot molt massius els últims dies. Aquest cop és diferent. Aquest cop, ja durant la campanya i des de fa dos mesos, es veu aquest triple empat. Perdó, des de fa dos mesos no. Des que el PSC canvia de candidat. Fins aquell moment estàvem en un doble empat, Esquerra, Junts per Catalunya, i el canvi de Miquel Iceta per Salvador Illa converteix el PSC en el tercer en discòrdia. I així estem, en una situació molt emocionant. Diguéssim, que tu deies en la teva introducció que les eleccions d'ara són molt menys crispades que les de fa 3 anys, és cert, però, en canvi, des del punt de vista de l'emoció per veure qui és el que arriba primer, doncs jo diria que estan bastant igualades amb les de fa 3 anys.
Escolta una cosa, què et diu el Nas? Tu fa molts anys que et dediques a... No preguntaré pels resultats, et preguntaré per una altra qüestió. Què et diu el Nas? Creus que hi haurà alguna portada d'aquí, en els propers 10 dies o dels propers 12 dies, en algun diari de l'Estat, no sé, traient algun drap brut que després es demostrarà que és fals, o... Què et diu el Nas?
Bueno, diria que, bueno, això sempre pot ser, diguéssim, a Catalunya estem acostumats que quan hi ha eleccions les clavegueres de l'Estat sempre a través d'algun mitjà de comunicació de Madrid doncs posen damunt la taula alguna informació presumptament escandalosa, de presumpta corrupció, que després acaba en no res. Això ho han patit diversos polítics catalans en els últims anys, i diguéssim, no es pot descartar absolutament, igual que no es pot descartar una operació policial detenint gent, etc. Com que ja ha passat diverses vegades, això no es pot descartar. Encara queden 13 dies i això es poden fer molt llargs des d'aquest punt de vista. L'altra cosa que podria tenir un impacte és que la Fiscalia recorrés al tercer grau dels presos i el Tribunal Suprem ràpidament decretés el seu ingrés a la presó una altra vegada. És a dir, que els presos hagin de tornar a els presos polítics hagin de tornar a la presó a ingressar abans del dia 14, que és el dia de la votació. Això també podria tenir un impacte molt important. En qualsevol cas, i lligant-ho amb aquesta pregunta que em fas amb l'anterior de les enquestes, jo diria que el gran factor, diguéssim, decisiu de les eleccions del 14F serà l'abstenció. És a dir, ningú sap, ningú és capaç de calcular i pronosticar amb certesa quanta gent anirà a votar i quanta gent no anirà a votar, perquè les circumstàncies són absolutament excepcionals. Les votacions es produeixen en un moment de tercera onada, amb molta gent que té por de sortir al carrer, amb molta gent que no es vol exposar a entrar en un col·legi electoral. Penseu, per exemple, que la Generalitat, que ha treballat molt bé les mesures de seguretat, però, clar, com més es parla de les mesures de seguretat dels col·legis electorals, més es posa de manifest que votar pot ser perillós, diguem-ne. És a dir, és una paradoxa que, en el fons, pot acabar desincentivant la participació. Fixeu-vos que, per exemple, la Generalitat ha establert una hora de 7 a 8 del vespre, l'última hora dels col·legis electorals oberts, perquè votin aquells que estan infectats o són contactes directes i, per tant, estan confinats. I els membres de les meses s'hauran de posar un EPI, un vestit d'aquests de protecció integral com els que es posen en els hospitals a les UCIs.
Sí, sí.
Imagineu-vos l'escena, no? Tot plegat desincentiva la participació. Quina enquesta encerta o encertarà? Doncs jo crec que l'enquesta que encerti l'abstenció serà l'enquesta que encertarà el resultat final.
Sí, sobre l'abstenció et volia preguntar també, perquè evidentment hi ha aquest temor, aquest condicionant, que és el context pandèmic, però sobretot, diríem, a la banda independentista, també hi havia temor a una abstenció provocada per, en fi, per una, diríem, situació de fastigueig, de cansament, d'esgotament entre aquesta mena de guerra civil entre els principals partits independentistes que s'estan tirant els plats pel cap constantment. És un factor a tenir en compte aquest, també, o no?
Ho és, però al mateix temps hi ha un factor de mobilització que compensa això, que és la perspectiva, o sigui, per un votant independentista, la perspectiva que la Generalitat la governin els partits del 155, que van aplicar el 155 i van anul·lar, suspendre l'autonomia de Catalunya l'any 2017, fa només 3 anys, és una perspectiva terrorífica. I al final aquest és un factor de mobilització. L'altre factor de mobilització és l'existència encara de presos polítics, la qual cosa converteix el vot també en una qüestió molt emocional, diguem-ne. No? Ahir, l'enquesta que publicava GESOP per el periòdico, GESOP és un d'aquests instituts que publiquen les matrius de les enquestes, diguéssim. I, per tant, a mi m'agrada citar el GESOP perquè, com a mínim, ensenyen els budells de l'enquesta, no? Ahir GESOP donava una dada espectacular, i és que els votants independentistes afirmen que aniran a votar un 70% dels votants independentistes. En canvi, els votants unionistes o constitucionalistes, com els hi vulguis dir, estan mobilitzats en un 50%. És a dir, hi ha un diferencial d'un 20% a favor de l'independentisme en la intenció d'anar a votar. Ja veurem si això es tradueix finalment en anar-hi realment a les urnes. Però si aquest diferencial de 20 punts, que és una cosa bestial, realment es tradueix a les urnes, podríem estar parlant d'una majoria absoluta molt folgada per part de l'independentisme i probablement de superar el 50% del vot. Clar. Veurem si això és així, però d'entrada això és el que detecta GESOP.
Sí, ja fa 5 anys que l'independentisme, almenys en nombre d'escons, és majoritari al Parlament de Catalunya. En aquest cas, hi ha 3, diríem, principals partits, on hi ha 2, com són Esquerra i Junts per Catalunya, i després hi ha la CUP, que pareix que es consolida i que creix una miqueta, segons les enquestes, i després hi ha una miríada de petits partits, entre els quals hi ha el PDeCAT, no? L'antiga Convergència i Unió, i després doncs, diversos partits més, primàries, partit Front Nacional, o sigui, diversos partits. Hem de pensar que PDeCAT no ens serà i que es quedarà la cosa, el vot independentista repartit entre la dreta de sempre, Esquerra Republicana com a nou partit, diríem, de govern i estadista, i després l'esquerra, diríem, de la CUP. Creus que n'hi ha així?
Ara mateix, com dius, hi ha tres partits independentistes amb representació al Parlament, i de tots els altres que es presenten, l'únic que és semblant que pugui arribar a obtenir representació és el PDeCAT, que aparent que els oients de Ràdio Illa titulin, que és el partit d'Artur. És el partit on finalment s'ha acabat Artur. És a dir, Junts per Catalunya ha patit una cisió, una separació entre Junts i el PDeCAT.
Sí.
I el PDeCAT, l'Artur Mas s'ha quedat en el PDeCAT. El PDeCAT, les enquestes el veuen, és a dir, detecten el PDeCAT, però no prou com per obtenir representació. És una de les incògnites de la nit del 14 de febrer. És molt diferent el panorama després si PDeCAT entra o no entra al Parlament, perquè voldria dir que a Junts per Catalunya li sortia una competència per la dreta, diguem-ne, en el seu propi espai polític, cosa que ara no té. Ara, el que és molt rellevant del panorama polític català en general és la fragmentació extrema. És a dir, el Parlament té 135 escons i si el PDeCAT entra al Parlament,
tindrà 9 partits.
135 escons es repartirien entre 9 partits. I si no, entra entre 8. Això vol dir que la fragmentació és tremenda, és impossible que un partit pugui governar sol, que és molt difícil formar un govern de dos partits i que probablement l'única manera d'aconseguir la majoria suficient per governar sigui un pacte entre tres partits. Això és una característica, diguéssim, nova del mapa polític català. Això no havia estat així fins fa 5-6 anys i ara ho és. I així és molt difícil aconseguir estabilitat, la veritat, però bé, així és com ho volen els votants, i al final en el Parlament hi ha els partits que van.
Eduard, sé que tenim cas de marxar, que tens una reunió i mitja, per tant, ens queden 5-6 minuts. Escolta una cosa, són 22. Deixa'm acabar-te de preguntar tres qüestions i així respon sintèticament. A la banda, hem parlat de la banda independentista, la banda constitucionalista o unionista, com tu esmentaves. Hi ha en joc, segurament, diríem també la compartimentalització del vot de menys moderat o de més extrem a més moderat, no? Es pot repartir entre socialistes i després Ciudadanos i Vox per una banda i el PP enmig allà. Com quedarà la cosa?
Sí, jo
què,
crec
què hi ha
que
en joc en aquesta banda?
En aquesta banda el que s'està produint és una... Sembla que es percep d'una manera molt clara. És una concentració del vot útil unionista en el Partit Socialista. Val? Una mica el fenomen que es va produir fa 3 anys al voltant de Ciutadans i que va permetre que Ciutadans guanyés les eleccions, fos el primer partit al Parlament, doncs s'està produint al voltant del PSC. El PP i Ciutadans estan patint molt per aquesta concentració de vot al voltant del PSC i estan patint molt també per l'aparició de Vox per la seva dreta, diguem-ne. Jo crec que tant el PP com Ciutadans tindran una mala nit electoral. En el cas de Ciutadans, catastròfica, perquè la caiguda serà des de més amunt, diguem-ne. El PP ja tenia uns resultats molt modestos i continuarà amb resultats molt modestos, i des del punt de vista de la comparativa amb les últimes eleccions, res. Però Ciutadans caurà de molt amunt.
Ja veiem que Ciutadans alimentarà per una banda els dos extrems, no? El PSOE i per l'altra doncs, a Vox i PP també.
El votant més espanyolista, més radical, més ultra se'n va cap a Vox, el votant més moderat se'n va cap a PSOE.
Val, deixem preguntar-te pels comuns. Els comuns, les enquestes també, com a molt, els igualen en resultats i algunes els hi pronostiquen la pèrdua d'un o dos diputats. S'està esgotant la marca, el moviment?
Jo crec que els comuns cada vegada s'assemblen més a allò que era Iniciativa per Catalunya fa uns 6 anys, abans de la creació dels comuns. Suposava que la creació dels comuns era una superació de l'espai, una superació i ampliació de l'espai d'Iniciativa per Catalunya, i en canvi doncs, el comportament electoral darrerament és molt semblant al que tenia Iniciativa per Catalunya, i els sectors socials als quals apel·la i dels quals aconsegueix el vot també són molt semblants. Amb la paradoxa que tot i ser un partit petit al Parlament de Catalunya, ho és ara i les enquestes diuen que ho continuarà sent, doncs és un espai polític que té l'alcaldia de la capital del país, a través d'Ada Colau. Diguéssim, això clarament indica el diferencial de potència política i de carisma és Ada Colau i la seva pròpia força política, diguem-ne. És a dir, només els hi funciona Ada Colau a nivell de cartell electoral.
Ja per acabar, última, pactes, els has esmentat i ara sí que potser de manera que et mullis, però una banda és molt improbable que des de la banda doncs, del constitucionalisme, l'espanyolisme es pugui pactar, PSOE, Ciudadanos, PP, Vox, pareix bastant complicat aquesta gran coalició espanyolista que ha existit en altres bandes, no? Recordant el País Basc, per exemple. Però imaginem que Esquerra Republicana guanya les eleccions o que queda fins i tot davant de Junts. Què preveus? Veus la possibilitat d'Esquerra manant en minoria, amb suports, diríem, ocasionals, per una banda, doncs, amb Comuns i la CUP, per altres amb Junts? Veus una...
No, jo no veig un govern solitari de ningú. Perquè,
no?
El partit que més escons aconsegueixi en pot aconseguir 35, 36... O sigui, li faltarien 30 i escaig més per arribar a la majoria absoluta. Seria un govern massa...
Esquerra, CUP, aquí. Comuns, ho veus?
Esquerra, Comuns, no, ho veig complicat.
No sumen?
Demanaria primer que sumarien poc, continuarien sumant poc, i després perquè això requeriria el suport del PSC, i Esquerra dubto molt que participi en cap operació que requereixi el suport del PSC.
Això és el que diuen, això és el que es van cansar de dir, per exemple, al debat alguns candidats com del PP, com de Ciudadanos, que Esquerra i el PSC ho tenien fet.
Sí, ho diuen, sí. Però bueno, en eleccions tothom diu moltes coses. El que sí que tinc molt clar és que si els partits independentistes no sumen majoria absoluta, és a dir, si es queden un escó per sota, és a dir, si en comptes de 68 n'aconsegueixen 67, Salvador Illa serà president amb els comuns i la participació proactiva o passiva, diguem-ne, de totes les forces de la dreta espanyolista, perquè la prioritat absoluta, com ja es va veure en el...
Operació d'Estat, no?
És que, efectivament, és que l'independentisme perdi la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Eduard Baltasassi. Són les 11:28, doncs havíem compromès a deixar-te alliberat abans de les 11:30. Moltíssimes gràcies pel teu temps aquest matí, per haver-nos posat una miqueta llum en aquest circ electoral que ara estem veient a Catalunya i que seguim des de molt a prop des d'aquí a Formentera. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.